Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya el doctor Albert Parés, que ha lligat la seva llarga carrera professional a l'estudi i al tractament de les malalties hepàtiques.
El doctor Albert Parés és consultor sènior en hepatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, especialista en hepatologia a Barna Clínic i és catedràtic honorari de Medicina de la Universitat de Barcelona. Ha dedicat la seva carrera a unes malalties, les hepàtiques, poc conegudes i carregades de tabús per la influència negativa de l'alcoholisme. La investigació ha estat un dels eixos de la seva carrera professional, dedicada també a lluitar per superar les pors i els silencis que han envoltat les malalties associades al fetge, sovint silencioses i letals, ja que quan es diagnostiquen poden estar en una fase avançada. L'obesitat i la diabetis, dues malalties cada vegada més comunes, quan no estan ben diagnosticades, poden derivar en malalties hepàtiques. El doctor Parés porta tota una vida combatent-les.
Doctor Parés, benvingut i gràcies per acompanyar-nos en aquest propòsit.
Moltes gràcies. És un plaer poder participar en un programa i per divulgar aspectes importants de les malalties hepàtiques.
Vinga, comencem amb una música, com sempre triada pel nostre convidat. La primera, aquest Imagine, de John Lennon. La veu de John Lennon que arrenca aquest propòsit, aquest programa. Doctor, per què John Lennon o per què aquest Imagine?
Bé, jo crec que a part em recorda la meva joventut, però per altra banda doncs, crec que la música és molt agradable i el que diu també doncs, és molt apropiat per sempre, avui i per sempre.
Una d'aquelles cançons universals i atemporals, eh? Un missatge que funcionava aleshores i que continua funcionant també avui. Aquest propòsit el volem compartir amb l'Albert Parés, una llarga, llarguíssima experiència vinculada a aquest món de la patologia, de les malalties hepàtiques, de les malalties vinculades al fetge, tenen una incidència força alta, doctor, però en canvi són un tipus de malalties de les quals socialment en sabem poc o en parlem poc.
Certament se'n parla poc i amb un estigma de que a partir del fetge generalment es contempla que és degut a un consum excessiu d'alcohol. I això fa que doncs, sigui una prevenció explicar-ho i que la gent i l'entorn consideri que patir del fetge vol dir que hi ha algun aspecte de l'entorn que ha ajudat a que apareixi aquesta malaltia del fetge, quan no sempre i moltes vegades no és així.
Clar, perquè hi havia aquest estigma, no?, o de l'alcohol o de l'alcoholisme, o fins i tot a vegades també aquest alcoholisme vinculat, diguem-ne, a la pobresa, no?, d'una banda, o a la mala vida de l'altra, no? És a dir, era potser aquesta etiqueta tan crua o tan cruel de potser si tens una malaltia hepàtica és que d'alguna manera t'ho has acabat buscant, per entendre'ns, no?
Certament. Aquest estat té un problema i segueix sent un problema i que hem de mirar, de modificar, que la societat entengui que un està malalt no perquè ha volgut, sinó perquè resulta que està malalt per circumstàncies, a vegades per malalties infeccioses, però altres vegades perquè doncs, hi ha hagut un agent tòxic com és el consum excessiu d'alcohol que li ha pogut contribuir a desenvolupar la malaltia del fetge.
L'alcohol és encara el gran motor de les malalties hepàtiques o ja no?
Bé, de fet, l'alcoholisme és encara la causa més important de la que en diem la cirrosi hepàtica. S'ha de dir que aquesta malaltia, la cirrosi hepàtica, és la fase final d'una inflamació del fetge que va produint cicatrius a dins del fetge i finalment fa el que en diem una cirrosi. Però no vol dir que tots els malalts que consumeixen de forma excessiva alcohol tinguin que desenvolupar una malaltia hepàtica greu, sinó que molts d'ells doncs, tenen altres problemes importants en relació a la seva addicció a l'alcoholisme i no necessàriament provoca una malaltia hepàtica. En el nostre entorn i a Europa, encara la causa més important de malaltia hepàtica avançada, greu, és l'alcoholisme.
Encara és l'alcoholisme, sobretot perquè segurament, i miri que en fa d'anys que la humanitat conviu amb l'alcohol i no hem sabut trobar-hi la manera de relacionar-nos-hi, no?, potser. Des d'un punt de vista cultural, ja no parlo, diguem-ne, en el cas particular de cadascú, i evidentment tampoc seria segurament la catalana ni l'espanyola la societat europea més alcoholitzada en aquest aspecte.
Certament, no és la societat catalana ni l'espanyola la societat més alcoholitzada. De fet, dades recents doncs que s'han reflectit en un document que s'ha publicat a la revista Lancet, que és una comissió que ha fet l'Associació Europea de l'Estudi per les Malalties del Fetge amb aquesta comissió Lancet, de la qual jo he tingut, m'han convidat a participar-hi. Es veu que Espanya, i doncs que sempre havíem considerat que era un país dels més consumidors d'alcohol, doncs sí, consumim alcohol, 9 litres per habitant per any d'alcohol pur, però hi ha països doncs, que consumeixen molt més, sobretot els països d'Europa Central i Europa de l'Est, i també del nord d'Europa. Però malgrat tot, és evident que encara en el nostre país doncs, el consum d'alcohol provoca malalties i malalties, una d'elles és la malaltia hepàtica alcohòlica.
Bevem molt més del que creiem com a societat perquè cada vegada és més comú, no?, la frase vostè beu? No, no, jo no bec. Bé, potser no? Una copa de vi al dia potser la faig, o potser un dia sí, un dia no. Home, si faig un bon dinar no deixaré de beure un bon vi. I al final, diguem-ne, el sumatori de tota aquella quantitat d'alcohol que pràcticament no bevem, resulta que en bevem més del que creiem, no?
Bé, hi ha una desinformació, diria, en relació amb això, perquè probablement, i no és que estimuli a ningú que vagi beguent begudes alcohòliques, però probablement beure una copa de vi al dia o una cervesa, potser més el vi, que té més propietats antioxidants, doncs sigui inclús beneficiós per la salut. Ho dic perquè la nostra societat durant molts anys ha sobreviscut i s'ha mantingut amb un consum, amb moltes persones bevent doncs, una petita quantitat d'alcohol en forma de vi, i amb això probablement aquesta quantitat no és un problema. El problema és quan hi ha una addicció al consum d'alcohol, quan resulta que necessites beure alcohol i consumeixes molta quantitat d'alcohol. De fet, doncs, avui dia considerem que un consum superior a 40 grams d'alcohol al dia a les dones i de 60 grams al dia als homes, doncs ja representa un risc per desenvolupar una malaltia al fetge.
40 grams o 60 grams d'alcohol al dia?
Quan és?
Ho dic perquè, clar, nosaltres quan bevem, diguem-ne, ho fem doncs, o amb copes o amb ampolles o...
40 grams poden ser 4 cerveses, mig litre de vi, de 12-14 graus per una dona i 60 grams doncs, és una mica més. Però tot això són, generalment, la gent que beu de forma excessiva, que té una addicció a l'alcohol, aquestes quantitats els supera bastant.
L'obesitat i la diabetis estan també en la llista de les malalties que sense estar ben controlades o sense estar ben diagnosticades ens poden conduir o poden derivar en algun tipus de malaltia hepàtica?
Certament. Això és un problema que hem observat en els darrers anys. I hi ha hagut uns canvis notables a la societat respecte a la forma d'alimentar-se i cada vegada hi ha més persones amb sobrepès o obesitat. I això s'associa clarament amb el desenvolupament de malaltia hepàtica, sobretot inicialment un fetge gras, que és una lesió menor, però que pot progressar a malalties més importants, com inclús una cirrosi. De fet, a les societats occidentals, i no solament a les occidentals, sinó inclús també als països subdesenvolupats o no desenvolupats, doncs hi ha un augment cada vegada més important de sobrepès i obesitat. I això s'associa clarament amb el desenvolupament de malaltia hepàtica.
El problema és que l'obesitat i la diabetis, en canvi, doctor, al contrari que l'alcoholisme, encara no tenen penjat aquest estigma social, no? o aquesta etiqueta. Hi ha una certa pressió estètica, però no hi ha un rebuig social com hi pot ser en la qüestió de l'alcoholisme.
Certament. Però, a tall d'exemple, amb uns dades que hi ha disponibles al nostre entorn de fa 25 anys, avaluant la quantitat del fetge gras mitjançant una prova simple, que en diem una ecografia, doncs hi havia un 14% de persones que tenien un fetge gras. Fa 15 anys, això havia augmentat a un 25%. I fa menys temps, recentment, això quasi estem a dues terceres parts de les persones del nostre entorn que tenen un fetge gras. I això realment és un problema, perquè estem canviant des dels malalts que eren alcohòlics, que segueix sent un problema, però ara tenim el problema dels malalts no alcohòlics. De fet, aquests malalts obesos o amb sobrepès desenvolupen una malaltia hepàtica que en diem esteatosi hepàtica no alcohòlica i que ara, a més, li hem de canviar el nom, perquè el fet de que digui el terme no alcohòlic ja representa un estigma per la malaltia. I ja en diem ara una malaltia metabòlica grassa del fetge.
D'aquí una estona entrarem a parlar concretament d'algunes de les malalties hepàtiques i de les més comunes, però a partir del que ara està dient, clar, és que segurament el que se'n desprèn és que mengem malament.
Doncs aquesta és la interpretació que hem de fer. Segurament mengem malament. Perquè si no, no entenem doncs, que hi hagi hagut aquest canvi notable en quant a la incidència o prevalència de fetge gras i la possibilitat de desenvolupar malaltia hepàtica més greu. Segurament mengem quantitat amb contingut calòric adequat, segurament excés de contingut calòric, però el tenim, l'utilitzem o de manera desequilibrada.
Clar, ara estava...
És la manera d'explicar aquests canvis tan notables en relació a la prevalència de malaltia grassa del fetge.
Clar, estava pensant ara en els nens, no? És a dir, en que si aquesta alimentació no és la correcta, i també els nens, evidentment, estan afectats per això, perquè mengen el que es menja a casa, estem parlant d'obrir una porta perillosa també de les malalties hepàtiques en nens, no? Que entenc que havien sigut minoritàries o podien ser més o menys residuals i que deuen estar també anant a l'alça en aquest sentit.
Sí, això és, realment és així. I, de fet, la prevalència d'obesitat o sobrepès a la infància doncs, també és un fet cada vegada més observat en el nostre entorn i en societats occidentals i no occidentals. I, per tant, estem afavorint d'alguna forma que hi ha un risc perquè aquests nens desenvolupin en el futur doncs una malaltia hepàtica important.
Clar. Hi ha un... Quan s'han fet estudis sobre l'alimentació, per exemple, a casa nostra, hi ha una vinculació molt directa entre el nivell socioeconòmic de les persones i la qualitat d'allò que poden menjar. Al final no deixa de ser un risc, també des d'un punt de vista de l'estigmatització de les malalties hepàtiques, no? Que per la via de l'alcoholisme, diguem-ne, s'associessin, no? com parlàvem a determinats perfils de persones a l'inici d'aquesta conversa, i que a través de la via de l'alimentació pugui seguir vinculada a aquest tipus de malalties a les persones que ja socialment pateixen més, també a casa nostra.
Sens dubte. Aquest és un problema, i un problema que en aquest document que li comentava doncs s'aborda específicament, perquè hi han d'haver polítiques governamentals, per una banda, i també aspectes socials i propaganda de diferents productes que surten als mitjans de comunicació, que diuen que són boníssims i fantàstics, però que són boníssims i fantàstics, però tenen unes connotacions importants en quant a contribuir, segurament, el desenvolupament de fetge gras o de sobrepès.
En quin tipus de productes estem pensant? A quin tipus de productes s'està referint, doctor?
Bé, tots els preparats industrials d'alimentació i després doncs, hi ha evidències, algunes d'elles encara no del tot ben definides, com per exemple doncs, el consum de begudes refrescants que tenen un contingut en sucre derivat de blat de moro important que poden contribuir al desenvolupament i que s'atribueix que poden ser una de les responsables de que hi hagi aquest canvi en la presència de fetge gras i, per tant, i obesitat sobrepès.
Aquest tipus de problemes ara mateix existeix un perfil o un patró de persones amb les quals detecteu que inicien aquest camí i que acabeu visitant també o localitzant vosaltres a través del camp de la malaltia hepàtica?
Bé, de fet, això és un camp important a desenvolupar a través de l'assistència primària. L'important és atendre les persones que demanen assistència, però, per altra banda, avaluar doncs, quin tipus d'alimentació tenen, avaluar si són persones amb un sobrepès. Una persona amb un sobrepès, siguin nens o adults, doncs té un risc de tenir un fetge gras. Si una persona té un risc de tenir fetge gras, si aquest problema pot avançar i a la llarga, al decurs dels anys, pot fer una malaltia hepàtica greu. I això és important que s'ha d'avaluar ja des de l'assistència primària.
Hem començat aquesta conversa per així aquest concepte, el de l'alcoholisme o el del consum d'alcohol. Un de seguida pot pensar, doncs home, potser això no va amb mi. Evoluciona aquesta conversa, comença a aparèixer l'obesitat i comença a aparèixer la mala alimentació i comença a aparèixer, per exemple, malalties com la diabetis, i per tant al final, sobre aquest ventall que vam veient, que som tots, diguem-ne, els qui d'alguna manera o altra, si no fem una bona prevenció, si no fem una bona alimentació, si no ens cuidem com toca, podem acabar arribant en aquest camp, el de les malalties hepàtiques, que és el que ha dedicat el doctor Parés la seva carrera professional. Amb ell avui estem compartint aquest propòsit. Com a tothom que participa del programa, li hem demanat algunes cançons que li agradaria que sonessin al llarg d'aquesta conversa. Hem començat escoltant la música i la veu de John Lennon i seguim amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia dormit. Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc. Lentament les ales bategant, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acabà i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rubí i les plomes de color de nit, i al seu front mil raigs de to suau, l'ocell rei coronat lluïa un diamant blau. Amb el vent la sense venir d'enlloc. Lentament les ales petegant, lentament ella anava girant. Prop de mi el batec s'acabà i com caigut del cel l'ocell es va. You
Aquesta àguila negra de la Maria del Mar Bonet, que sona encara amb la mateixa força que ho feia també el dia que va aparèixer aquesta cançó. No sé com va entrar la Maria del Mar Bonet o l'àguila negra a la vida del doctor Parés o per què l'ha triat avui.
Bé, probablement l'he triat perquè m'agrada molt com canta la Maria del Mar Bonet i aquesta versió de l'àliga negra és especialment bonica. I, per altra banda, és que a mi sóc un enamorat del mar i tot el que fa referència al mar doncs m'ajuda a viure millor.
Doncs aquesta cançó que sonava, en seguirem escoltant d'altres en aquesta conversa de cançons triades pel doctor Albert Parés, consulta sènior en hepatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Abans parlàvem d'algunes de les coses que fem, no?, a la nostra vida, que ens poden acabar portant en aquestes malalties hepàtiques. Parlàvem de l'estigma i del desconeixement. Doctor, quines són les principals malalties hepàtiques? Ho dic perquè si sortíssim al carrer i demanéssim per malalties del fetge, no?, per malalties hepàtiques a la gent, sospito que molt probablement la cirrosi, diguem-ne, que havia aparegut en aquesta conversa, segurament seria anomenada, però no sé si seríem capaços d'anar gaire més enllà de la cirrosi o de l'hepatitis.
Bé, la cirrosi és la fase final de totes les malalties del fetge. I, per tant, afortunadament, no tothom que pateix el fetge arriba a desenvolupar una cirrosi. El fet és que és important detectar la malaltia abans que arribi a cirrosi. I, per tant, és important posar les eines alertes per avaluar els malalts que tenen ja una malaltia hepàtica abans de fer una cirrosi per evitar de que progressi. Si són una persona que té un consum excessiu d'alcohol, doncs posar tots els mètodes per intentar treure'l d'aquesta addicció, i això és amb l'ajuda de grups de psicòlegs especialment dedicats a les addiccions, però no solament és el problema de l'alcohol que pot desenvolupar una cirrosi. En el nostre entorn, la segona causa més freqüent de malaltia hepàtica ha estat i segueix sent encara doncs les malalties ocasionades per la hepatitis C, bàsicament, en el nostre entorn. No l'hepatitis B, perquè l'hepatitis B doncs hi ha moltes persones que s'han vacunat durant anys i això és el nostre entorn. Les persones originàries d'aquí no tenen gaire hepatitis B, però sí que tenen encara molta hepatitis C. Això ha canviat, afortunadament, perquè ara, des de fa uns anys, tenim tractament per l'hepatitis C i sí, això fa que els malalts doncs no arribin a fer una cirrosi. I, per tant, doncs això és un canvi notable. I, d'alguna forma, això ha modificat que hi hagi més prevalència de malaltia hepàtica deguda a la sobrepès o a l'obesitat o al fetge gras. Aquestes serien les més freqüents, però n'hi ha moltes altres malalties. De fet, també s'observa una major incidència de malalties doncs, que són rares o que em consideraven rares, poc prevalents, malalties que tenen una base que en diem autoimmune, i aquestes doncs, van en augment. I aquí tenim doncs, malalties com la colangitis biliar primària, la colangitis esclerosant primària, després malalties de tipus hereditari, però aquestes ja són molt poc prevalents. Bàsicament. I després també hem de contemplar que en el nostre entorn molta gent està prenent medicaments i alguns dels medicaments que prenen poden ser causa de malaltia hepàtica.
Les malalties hepàtiques són unes malalties encara ara que tenen una letalitat elevada?
Sí. Quan s'arriba a una cirrosi, la letalitat és elevada. Afortunadament, des de fa ja molts anys tenim un recurs extrem que és un trasplantament de fetge. I això ha modificat notablement la situació d'aquests malalts que arriben a fases avançades.
Entenc, per tant, entenc que és fonamental, per tant, doctor, en el cas de les malalties hepàtiques, poder-ne fer un diagnòstic el més precoç possible, no?
Sí, això és el més important. I, de fet, en aquest document que li comentava abans de la Comissió Lancet Societat Europea de Malalties del Fetge, fa reflexa bàsicament en aquests aspectes d'un diagnòstic precoç. El diagnòstic quan està en fases molt inicials, perquè quan estem en fases inicials tenim possibilitats d'eliminar els factors que determinen la progressió, o bé fer desaparèixer l'alcoholisme, o bé treure, tractar el virus C, o bé doncs, tractar o posar mesures per modificar els hàbits alimentaris de les persones que poden contribuir al desenvolupament d'un fetge gras no alcohòlic i d'una cirrosi hepàtica per fetge gras.
Clar. Quina simptomatologia ens hauria de fer alertar que poguéssim patir nosaltres, diguem-ne, si en fóssim els malalts? O què podríem detectar en una persona del nostre entorn si està desenvolupant una malaltia hepàtica?
Malauradament, els símptomes, quan les malalties hepàtiques donen símptomes, ja són formes avançades de malaltia. En fases inicials, generalment, doncs, no hi ha simptomatologia. I aquest és el problema. De fet, poden ser malalties silents, i, esclar, si no tens cap manifestació, doncs no passa al metge. Però avui dia, que l'assistència primària doncs, treballa molt bé, doncs se li ha de donar les eines adequades per poder avaluar a tots els malalts, a totes les persones que van a visitar-se, per detectar dintre lo possible petits indicis de que puguin patir una malaltia hepàtica.
Clar, per tant, estem parlant d'un grup de malalties en les quals el control mèdic, no per aquesta malaltia, sinó des del punt de vista, diguem-ne, de la nostra pròpia salut, el control saludable i mèdic que puguem fer en el dia a dia és la clau, no?, per ser-hi a temps per poder detectar qualsevol incidència en aquest sentit i ser derivats de manera immediata o el més ràpida possible al tractament d'aquesta malaltia hepàtica.
Sí, de fet, de totes maneres, el més ràpid possible, sí, el més important és el diagnòstic. Després, generalment, aquestes malalties tenen abans no fan una lesió greu en el fetge, necessiten anys. Per tant, lo important és posar-hi doncs, tractament o remei o mesures l'abans millor.
Els tenim, aquests tractaments?
Bàsicament. Doncs el que tenim és modificar a la forma de vida. A les persones que tenen un consum excessiu d'alcohol, doncs han de reduir, o en el cas d'una addicció, han d'eliminar el consum d'alcohol. Les persones que tenen un virus, doncs si en una analítica doncs, es detecta una alteració, s'arriba al diagnòstic, i avui dia, doncs, afortunadament, pel virus C tenim doncs, tractament, i això ha modificat molt, de fet. La llista d'espera de malalts que estaven en trasplantament, abans hi havia més virus C que alcohòlics. Ara doncs, hi ha sobretot alcohòlics perquè virus C n'hi ha pocs, perquè molts virus C ja no arriben a tenir una cirrosi. Clar. I per tant doncs, hem d'actuar quan abans millor. I després, insisteixo, i vostès també ho han comentat, l'important és el sobrepès. I la diabetis, que és una manifestació de la síndrome metabòlica i d'aquest sobrepès i de malaltia hepàtica per dipòsit de greix.
Les malalties hepàtiques, vostè deia, quan comencen a manifestar sintomatologia significa que aquella malaltia hepàtica ja estaria molt avançada o estaria molt, molt desenvolupada. Les malalties hepàtiques arriben a ser molt agressives contra el cos?
Totes les malalties són agressives contra el cos, no fan solament efecte sobre l'òrgan lesionat, sinó també tenen condicionants sobre altres òrgans. Però aquí potser hi ha un aspecte que no he comentat adequadament o que no es pot haver interpretat adequadament. De fet, hi ha formes de malaltia hepàtica que és aguda, una hepatitis aguda, doncs dona, aquesta sí que dona símptomes, generalment dona doncs, que les persones es posin de color groc, la pell i els ulls, que orinin d'un color més fosc, això sí, són formes agudes de malaltia. I aquestes malalties, com són formes agudes, doncs si és per un virus, el virus de l'hepatitis A, doncs, per cas, doncs generalment es curen i no progressen a fer una malaltia crònica. O inclús doncs, persones que doncs, tenen una hepatitis aguda perquè han pres un medicament, un antibiòtic, per qualsevol circumstància, i doncs, poden fer una hepatitis aguda i poden manifestar-se doncs, amb un color groc de la pell. Però aquestes formes agudes no necessàriament progressen cap a una malaltia avançada i una cirrosi. En canvi, els que no donen símptomes són les que queden doncs, amagades perquè no es detecten i aquestes doncs, són les que són més problemàtiques des del punt de vista de que es desenvolupi una malaltia hepàtica greu com és una cirrosi.
Entre les malalties hepàtiques hi ha també algunes de les malalties que popularment no en sabem el nom, però en diem malalties rares o malalties minoritàries.
Sí, n'hi ha. I, de fet, hi ha unes quantes, com comentava, algunes d'elles doncs, s'observen ara doncs, més freqüentment, probablement perquè les coneixem millor, perquè es detecten abans, perquè els metges estan més alertes sobre que puguin tenir una d'aquestes malalties, i en algunes d'aquestes malalties doncs, sí que des de fa uns anys tenim un remei i evitem que la malaltia progressi. I això és un fet important.
El càncer de fetge és un tipus de càncer amb una certa prevalença o incidència a casa nostra o no gaire?
Sí, és important.
És important.
És important. De fet, de manera gradual i progressiva, els malalts primer tenen una mica d'inflamació al fetge, amb totes les malalties del fetge, una mica de malaltia al fetge, després fan cicatrius, que en diem fibrosi, i si aquestes cicatrius segueixen progressant, arriben a fer una, que en diem una cirrosi. Quan hi ha una cirrosi, això representa un risc important en un futur de desenvolupar un càncer de fetge. I, com que hi ha cirrosi, doncs hi ha també prevalència important de càncer de fetge.
És un càncer amb mal pronòstic encara a dia d'avui, aquest?
Veiem, jo crec que... Afortunadament, doncs, l'important és detectar-lo quan abans millor. I, de fet, tots els malalts que tenen una malaltia del fetge avançada, com és una cirrosi, se'ls fa un cribat de forma periòdica, mitjançant proves no invasives, com és una ecografia, doncs, per detectar que no desenvolupin una lesió nodular dins del fetge, que si està en fases molt inicials, doncs podem actuar per evitar la progressió. I després hi ha medicaments, quan ja les fases són més avançades, que allarguen doncs, la vida del malalt i, per tant, tenim recursos. Afortunadament, doncs, el fet de tenir un càncer de fetge no vol dir necessàriament que ja no hi tenim res a fer, sinó que l'important és detectar-lo quan abans, quan més petit millor, perquè quan més petit podem actuar-hi més fàcilment, i si resulta que, malauradament, el càncer doncs, ja és molt avançat, hi ha medicaments i s'estan avaluant nous medicaments per millorar, per disminuir, per reduir aquest càncer.
A qui afecten majoritàriament les malalties hepàtiques, doctor?
Doncs afecten tant homes com dones. Probablement, degut a la major incidència de l'alcoholisme en el nostre entorn puguin afectar més a homes. Però també a les dones. I, de fet, hi ha alguna malaltia hepàtica doncs, que és bàsicament prevalent en dones. Hi ha una malaltia hepàtica, que és la colangitis biliar primària, que aquesta afecta bàsicament a dones. El 90% són dones. No sabem per què.
Quina és aquesta malaltia? Diu, si algú ens està escoltant i no ha sentit mai, ha dit colangitis biliar primària.
Aquesta és una malaltia que afecta una inflamació dels petits conductes biliars a dins del fetge, que si progressa pot arribar a fer una cirrosi. Avui dia, doncs, aquesta malaltia es pot detectar ràpidament perquè hi hagi unes alteracions analítiques menors i si ho detectem a temps, tenim tractaments per evitar que la malaltia progressi. De fet, aquesta malaltia fins fa 5 anys, no, 7 anys ja, doncs la denominaven cirrosi biliar primària, perquè aquesta era la denominació originària, perquè els malalts tenien una cirrosi. Però això, doncs, amb el tractament doncs, i el diagnòstic precoç, doncs la majoria de malalts no tenen una cirrosi. I aquí un aspecte important a contemplar, l'estigma del terme cirrosi. De fet, aquestes persones, la majoria dones, doncs deien que els hi deien té una malaltia que en diem cirrosi, però vostè no té una cirrosi. Però, esclar, si el malalt ho deia, doncs la malalta, generalment, perquè ja li dic que la majoria són dones, doncs el seu entorn deia l'associació cirrosi amb l'alcoholisme. Afortunadament, doncs, vam aconseguir canviar el nom de la malaltia. I ara li diem colangiti, perquè vol dir una inflamació dels colangiols, que són uns petits conductes a dins del fetge, però hem desterrat el terme cirrosi. I això és important. I això és el que hauríem d'aconseguir, probablement, amb altres malalties, per canviar-los el nom.
Com n'és d'important en salut posar la persona al centre, no? Fins i tot en aquestes coses.
Sí, de fet, aquest canvi de nom, doncs, vàrem aconseguir-ho fer amb un grup de persones a nivell, doncs, de diferents països del món. I també amb la contribució d'associacions de malalts a efectes d'aquesta malaltia. Perquè, és clar, això era un estigma important. I això a tall d'exemple per aquesta malaltia. Però això també s'ha d'avaluar probablement en totes les altres malalties. I desterrar tots els termes que són considerats, doncs estigma de que allò, doncs, assenyala d'alguna forma el malalt com si fos el responsable d'alguna cosa, quan en realitat és el que rep les conseqüències d'uns aspectes diversos.
Abans em parlava de l'hepatitis C, em deia que cada vegada n'hi ha menys. Llegia l'altre dia que l'OMS, de fet, preveu a casa nostra, aquí a Espanya, que quedi erradicada el 2023-2024, això és aquí a tocar, no? És a la volta de la cantonada, això.
Sí, sí, això ha canviat, ja li comentava, això ha canviat molt, molt, des que tenim medicaments que erradiquen el virus.
És aquell tractament que va ser tan polèmic en el seu dia perquè era molt car, no? I que la salut pública va decidir assumir-lo, crec que eren uns 200 euros aproximadament cada dosi, pot ser? Ara estic parlant de memòria, eh? Ara, doctor, que el govern espanyol comprava un preu elevadíssim quan en d'altres països, crec que hi havia l'exemple que era Egipte, el cost era ínfim, no?
Bé, jo no em posaria en qüestions del cost, però sí que hi va haver-hi una campanya dels diferents serveis de salut de les diferents comunitats autònomes i del Ministeri de Sanitat, que va orientar-se a tractar els malalts i quan més millor que tinguessin aquesta hepatitis per virus C. I l'important és detectar-los i tractar-los. I això, doncs, potser el medicament en un moment determinat era car, però des del punt de vista a mitjà i a llarg termini és barat, perquè vol dir que aquestes persones, doncs, estaran sanes, seguiran treballant, i per tant portaran, doncs, benefici a la societat i no malaltiran i no es moriran. I per tant jo crec que això és un fet molt, molt important. Ojalà ho aconseguíssim amb el reste de malalties, que encara no tenim algunes d'elles, doncs, tractaments suficientment eficaços.
És que segurament estaríem parlant d'una de les grandíssimes fites de la medicina moderna, no? El poder donar per erradicada una malaltia com l'hepatitis C.
Doncs sí, francament sí. I això, doncs, de fet, ja li comentava que aquesta era una malaltia, la cirrosi pel virus C, que anava, doncs, molt equilibrada amb la cirrosi alcohòlica al nostre entorn, però que cada vegada hi ha menys cirrosis per virus C i en un futur és esperable que desapareixi.
Estem en conversa en aquest propòsit a Ràdio Estel amb el doctor Albert Parés, entre la música que ens ha demanat, que ens ha proposat per aquest programa, per aquest propòsit, hi ha també el Matec, de Marina Rossell.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells, els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu errant, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'agluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'agluquin els ulls.
La Mariana Rossell cantant aquest matec. Parlàvem amb el doctor Parés abans d'escoltar-la d'aquest tractament per l'hepatitis C, de la possibilitat que gràcies al tractament que es va estar investigant estiguem a punt de poder dir que aquesta malaltia ha passat a la història. Com n'és d'important, doctor, en l'àmbit de la medicina, la investigació, no? Que ho hem pogut veure en el cas d'aquesta malaltia, o vaja, cada dia, no? amb aquesta pandèmia mundial que és la Covid, amb la qüestió de les vacunes.
Certament la investigació en medicina i en moltes altres coses, però medicina és bàsic. I, de fet, això ha contribuït a canviar de forma substancial doncs, el nostre estat de salut, no solament en relació a les malalties del fetge, sinó en relació doncs, a altres malalties. Cada dia doncs, hi ha nous avanços, alguns d'ells queden doncs, establerts, alguns altres són només origen de nous aspectes per investigar com es forma la malaltia, per què es forma, per quina és la causa, com es comporten uns malalts que estan tractats d'una manera o d'una altra, i això és molt important. I, de fet, la recerca en malalties doncs, hepàtiques, en aquest cas en concret, ha canviat substancialment moltes coses de la forma de tractar i de veure els malalts.
Ara feia referència a la Covid, a la pandèmia mundial. En relació amb el càncer, per exemple, s'ha explicat quin va ser l'efecte, no? que va tenir la pandèmia des del punt de vista de la baixada de la diagnosi d'aquest tipus de malalties dels càncers, doncs bàsicament perquè, evidentment, la primària i els hospitals doncs, en diversos moments d'aquesta pandèmia s'han vist desbordats i han hagut de treballar focalitzats pràcticament en exclusiva a fer front a les conseqüències d'aquesta pandèmia. Des del punt de vista de les malalties hepàtiques, l'amoïna les conseqüències que pot haver tingut aquests 2 anys de pandèmia en el diagnòstic i tractament?
Certament, el fet de que aquesta pandèmia ha modificat molt la manera de treballar i de diagnosticar, ha modificat la forma de veure els malalts, ha enlentit doncs, alguns procediments diagnòstics i de tractament. Això, bàsicament, jo diria, inicialment, quan resulta que hi va haver-hi doncs, l'explosió de la malaltia, quan ningú en sabia res. Ara també en sabem molt poc, però en sabem una mica més, perquè ja tenim una experiència de 2 anys, i això ha modificat moltes coses. Malauradament, doncs, al començament, doncs, degut a aquesta explosió, doncs, tots els recursos humans i materials es van haver de posar doncs, en mirar de solucionar els problemes. I, de fet, a la primera onada va ser el que podríem dir un verdader desastre. Desastre des del punt de vista de la manera d'actuar i les conseqüències que va tenir, que ara doncs, els coneixem més bé perquè hem tingut temps de poder-los analitzar. Això ha modificat substancialment moltes coses, però també ens hem anat adaptant a les circumstàncies. I jo diria que algunes d'elles doncs, poden estar, doncs, en certa manera, doncs, podria dir parcialment beneficioses perquè hem modificat alguns tipus de manera d'actuar, però globalment ha estat un perjudici. De fet, doncs, en relació a les malalties hepàtiques, doncs, sabem que les persones que tenen una malaltia hepàtica greu, una cirrosi, i doncs, els que estan realment amb problemes si s'encomanen de la malaltia, sobretot a les fases inicials, en la primera soca del virus i la soca delta, doncs que aquests malalts, els que anaven malament, eren els que tenien una malaltia hepàtica molt avançada, cirrosi molt avançada.
Per tant, la Covid ha tingut també una incidència, no?, malauradament, en el pronòstic i en el devenir d'algunes de les persones que tenien aquesta malaltia. Dedueixo per la seva explicació, Omicron també ha sigut més benèvol en aquest sentit?
Miri, això, jo no sóc un expert, no sóc epidemiòleg, i si em permet que li digui una observació personal. Jo crec que hi ha massa informació sobre alguns aspectes que encara són desconeguts. I crec que és una opinió personal. Crec que sí, és cert que els mitjans de comunicació han de reflectir el que passa a la societat, però potser ens hem excedit o s'han excedit, o ens hem excedit tots en donar massa informació quan aquesta informació encara doncs, necessitava un temps per sedimentar-se i conèixer-la amb exactitud. I
llavors, hem corregut massa a plantejar, hem corregut massa a plantejar debats massa medicoscientífics, diguem-ne, que la població segurament no estava capacitada per processar encara.
Sí, i per exemple, i també és una altra observació personal, doncs moltes vegades s'ha presentat a persones que són professionalment extraordinàries, vull dir que, però com a experts, ara podrien ser, ja començar a ser experts, però al començament no n'eren d'experts, perquè era impossible que fossin experts, perquè la malaltia era una totalment desconeguda. I es parlava assumint que la malaltia es comportaria com altres similars, però és que cada vegada es veu que aquesta malaltia té unes condicions diferents. Per tant, ara comencen a haver-hi experts. Al començament no hi havia cap expert.
Com a metge, vostè personalment, com ha viscut professionalment i com a persona tota aquesta pandèmia?
Miri, jo, afortunadament, i degut a la meva edat, no he estat una persona que hagi estat a primera línia de tractar malalts amb Covid greu. Uh-huh. I, per tant, des d'aquest punt de vista, la meva experiència ha estat brillant planera. No ha estat tant des del punt de vista de l'assistència als malalts, perquè això ha representat de que molts malalts no es pogués veure directament, sinó que haguéssim de fer-ho per mitjans que avui dia es consideren fantàstics, jo hi tinc les meves reserves, com és els mitjans a través de comunicacions telefòniques, visites telefòniques...
Visita virtual, no?, que en diem ara.
Visita virtual, videoconferència, etc. Jo personalment, i probablement sigui un problema de l'edat, però jo crec que lo important és veure el malalt, que el malalt directament et comuniqui què li està passant. Miri, és molt important quan un malalt entra en una consulta, de la forma que el malalt entra, obre la porta, com el veus, el metge, un metge que sàpiga fer de metge, sap exactament si aquella persona va bé, va tirant o va fatal. I això és important.
Aquest plus del contacte humà, no?, com n'és d'important, diguem-ne, també en el diagnòstic, eh?
Sí, certament, és que és imprescindible. I avui dia se'ns presenten els sistemes nous i tan fantàstics, meravellosos, que farem a través de videoconferència i tal. Però escolti, potser arribarem aquí, però llavors ja arribarem a una medicina robòtica. No, jo crec que la medicina representa una relació molt personal i íntima entre el malalt i el metge. Hi ha una relació de confiança i, malauradament, si no existeix aquesta relació de confiança, doncs millor que el malalt canvi de metge, perquè si no, doncs no arribarem enlloc.
Havent vist com funciona una pandèmia, doctor, vostè creu que a les facultats de medicina es pot formar algú per treballar en pandèmia o no?
Veiem, jo crec que les facultats de medicina i el que és l'epidemiologia i els efectes de salut pública, doncs probablement s'hauran de treballar més. Perquè això ens ha agafat, tothom deia, o es deia, que passaria algun dia, però ningú assumia que això passaria realment, i tampoc les conseqüències del que ha tingut aquest virus i que està tenint, i que encara ningú sap exactament com anirà. Ara hi ha doncs, alguns elements que ens indiquen que anem millorant, però encara hi ha el nombre de morts doncs, que no està mal, i els malalts ingressats encara n'hi ha. I encara no sabem com ha evolucionat tot.
L'Albert Parés és doctor consultor sènior en hepatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Avui ens ha acompanyat en aquest programa. Gràcies, doctor Parés, per compartir amb nosaltres aquesta estona.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
Que vagi molt bé, i a tots vosaltres que ens escolteu, gràcies per ser-hi. Ens retrobem la propera setmana aquí al Propòsit, a Ràdio Estel, un programa que acabem també amb una cançó triada pel doctor Parés, aquest Vaixell de Grècia, de Lluís Llach.
Un vaixell besant les aigües del mar bressol dels déus, feu-li senyal que pugui veure un sol i navegar nosaltres cap al nord. Si no duixar ni orça ni timó, no penseu mai que ho hagi perdut tot, que el poble sempre podrà inflar el balai per guanyar onades fetes de por i de sang. Vaixell que plores i